5 graus. Bon dia, són les 8, arrenquem el matí a Ràdio Estel amb 12 graus a la ciutat de Barcelona, 7 graus a Girona, 10 a Tarragona, 5 a Lleida, 9 graus a Terrassa i 12 graus a Tortosa. Aquest matí tindrem sol, ja en fa ara, un de ben bo, encara fa fred o fresca, però de cara al migdia temps agradable amb temperatures suaus de 18 a 24 graus. A la tarda, això sí, més núvols cap al nord, fins i tot alguns ruixats cap al nord de Barcelona i l'interior de Girona. Ara us ho explicarem tot plegat. Avui és dilluns 25 d'abril.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Un dia que, com sempre, arrencarà amb tres protagonistes. El primer, José Manuel Ramírez Navarro, que és president de l'Associació de Directors i Gerents de Serveis Socials i president també de l'Observatori Estatal de Dependència. Fa uns dies sabíem que només el 7% dels que estan en risc de pobresa extrema a Catalunya acaben rebent l'ingrés mínim vital, un 7%, només. L'Estat, que hauria de portar el 50% del finançament que necessita la llei de dependència, a dia d'avui amb prou feines arriba al 19%. A Catalunya, el 32% dels que haurien de rebre ajudes per la dependència la reben, però només el 32%. La xifra, en lloc d'anar millor, amb el temps està empitjorant. És l'exemple més clar d'allò en què el nostre estat del benestar fa aigües perquè fallen les administracions. Els primers en veure-ho són justament els directors i gerents dels qui presten serveis socials i escolten els seus educadors, els seus psicòlegs, els seus treballadors socials, explicant les mancances que detecten a diari amb les persones a qui han d'ajudar. Avui ho tornen a denunciar, ho farà José Manuel Ramírez, que acaba de presentar les últimes dades d'aquest Observatori Estatal de la Dependència, ja que saludarem a 8:45 del matí. L'altre nom destacat de la jornada, evidentment, és el d'Emmanuel Macron, que seguirà sent el president francès. Cal que ens n'alegrem, només faltaria, perquè la seva victòria deixa sense una presidència fonamental dins de la Unió Europea a l'extrema dreta. Però atenció, perquè Marine Le Pen ja té el 42% del vot. Penseu-hi fredament, 4 de cada 10 francesos donen democràticament el seu vot a una extrema dreta que defensa que l'origen de les persones ens defineix els drets o que Europa no hauria d'existir. L'avís a navegants no pot passar desapercebut. Desenganyem-nos, 4 de cada 10 francesos no són feixistes ni de dretes extremes. L'extrema dreta té ara el principal perill en el populisme, un populisme que treu rèdit dels problemes econòmics del dia a dia, fruit d'una inflació que és històrica, que està ofegant totes les cases, però s'acarnissa amb la classe mitjana i amb els més desafavorits. La dreta i l'esquerra és aquí on se la juguen i on la frivolitat i la demagògia del pim-pam-pum polític és tan endimoniada que només dona rèdit a l'extrema dreta, que enarbola la farsa bandera dels qui de veritat es preocupen per allò que preocupa la gent. I no ens ho podem permetre. Esperem que els qui han de fer-ho en prenguin nota. Només com a recordatori, Vox ja té 11 diputats al Parlament català i 52 al Congrés. Ves que no estiguem fent tard. Evidentment, hem tancat el cap de setmana de Sant Jordi amb alguns noms destacats. Segurament el d'Empar Moliner i el del Toni Cruanyes són els dos noms que destaquen d'entre una llarga llista d'autors que van vendre i signar llibres en un Sant Jordi d'adrenalina pura des del punt de vista meteorològic. Avui tocarà fer balanç de danys. El govern i el gremi de llibreters treballaran per ajudar econòmicament els que van patir danys i pèrdues pels aiguats, pedregades pel que va passar dissabte. Va ser un Sant Jordi emocionalment reconfortant perquè, malgrat tot, vam poder tornar a gaudir-lo amb la intensitat d'abans de la pandèmia i sense restriccions, i un Sant Jordi radiofònicament excepcional. Ràdio Estel va estar al carrer, us vam voler acompanyar, i des d'aquí les gràcies als qui ens vareu escoltar i als qui a més us vau acostar al nostre estant a la part alta de la Rambla de Barcelona. Per tant, ben tornat sigui Sant Jordi. Per cert, que aquest cap de setmana ens deixa una pèrdua notable. Josep Massot i Montaner, monjo de Montserrat, filòleg, historiador i activista de la cultura catalana, ha estat al capdavant de publicacions de l'Abadia de Montserrat, la tercera editorial més antiga d'Europa durant 50 anys. La cultura i les lletres catalanes li deuen molt. Demà en serà el funeral. Ara us en donem els detalls. Va, que posem el dia en solfa i comencem amb el temps i amb el trànsit. D'entrada, busquem aquesta previsió meteorològica per arrencar la setmana. El temps per aquest dilluns. Jordi Miralles, bon dia.
Hola, Pol, bon dia. Comencem la jornada d'avui amb ambient fred, temperatures més típiques de finals de març que no pas de finals del mes d'abril, però aquestes temperatures a poc s'han d'anar recuperant i cap a migdia tindrem un ambient autènticament primaveral amb màximes d'entre 18 i 24 graus. Aquest matí amb sol, també amb alguns núvols alts i amb algunes boirines que a poc aniran desapareixent i s'imposarà el sol. Tot i això, a partir de migdia creixeran més núvols a les comarques del terç nord de Catalunya i aquesta tarda a comarques del nord de Barcelona, també comarques de l'interior i nord de Girona, no descartem que pugui arribar a haver-hi algun ruixat i fins i tot també alguna tempesta, però concentrades en aquest sector, sobretot comarques com poden ser Osona, també el Vallès Oriental, la Selva, el Gironès, la Garrotxa, el Ripollès, serien aquestes comarques les que es podrien veure afectades per aquests ruixats. A la resta, tranquil·litat, vents que seran més fluixos que en dies anteriors i de cara a demà esperem un ambient assolellat i també amb nuvolositat d'evolució a la tarda a les comarques de l'extrem nord del país.
Moltes gràcies, Jordi. Actualitzem la situació pel que fa al trànsit. Anem cap al RAC per saber com se circula aquesta hora per les carreteres del país. Armand Maravalla, bon dia.
Bon dia, doncs aquesta hora comencem ja un matí amb força congestió pel que fa a les vies properes a Barcelona, ara sobretot per l'autopista AP7, on hi ha un accident que talla un carril a l'altura de Sant Cugat del Vallès per anar a buscar el Nus del Papiol. Això provoca ara uns 6 quilòmetres de congestió en sentit Tarragona. També a l'autopista s'han format retencions a l'altura de la Roca del Vallès, són 4 quilòmetres també en sentit sud. Això provoca congestió també per la C60 fins a l'enllaç amb l'autopista i també la resta de vies habituals, l'autovia 2, la B23, també la C58 en els dos sentits de la Marxa porten retencions, o com les rondes, també en sentit Llobregat, parlem de fins a 8 quilòmetres per la B20 entre Santa Coloma i Vallcarca, també 7 quilòmetres per la ronda litoral, i també destaquem que la Nacional 2 segueix tallada des de divendres per despreniments entre Calella i Sant Pol de Mar i es desvia el trànsit per la C32. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. Bon dia. Passen 7 minuts del punt de les 8 del matí. Aquests són els titulars d'aquest dilluns. Macron, reescollit com a president de França per als propers 5 anys, però l'extrema dreta aconsegueix el seu millor resultat a França. Le Pen arriba al 42% dels vots. També l'abstenció és de rècord, un 28%, la més alta en 50 anys. Tranquil·litat, però dubtes entre els usuaris de Rodalies en el primer dia d'obres en múltiples línies a l'entorn de Barcelona. Les més afectades, l'R4, l'R1 i l'R8. Allà on no hi ha tren, s'ofereix servei alternatiu de bus. Les freqüències de pas s'han reduït, però els trens són més llargs per encabir més passatgers en cada viatge. Durant tot aquest dilluns hi haurà una sala de vetlla a la porteria de Montserrat per la mort aquest diumenge de Josep Massot, monjo de Montserrat, historiador i filòleg. El seu funeral serà demà dimarts a 3:15 del matí. La Conselleria de Cultura i la Cambra del Llibre es reuneixen per estudiar les destrosses provocades per la pluja de Sant Jordi i mirar com compensar les pèrdues dels editors i llibreters. També l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que contactarà amb els afectats. El govern espanyol es compromet a fer un control intern del CNI sobre l'espionatge massiu a líders i activistes independentistes. A més, planteja la constitució urgent de la Comissió de Secrets al Congrés i que hi participin tots els grups parlamentaris, un primer pas que el govern català considera per ara insuficient. I l'alcalde de Caldes de Malavella es reuneix avui amb els grups municipals per justificar-se pel vídeo on apareix brandant una destral contra uns ocupes que havien entrat a casa seva. El vídeo és d'aquesta Setmana Santa i s'ha fet viral aquest cap de setmana. Pel que fa als esports, nova ensopegada del Barça, ara 0-1 al Camp Nou amb el Rayo Vallecano. Els de Xavi segueixen segons, però empatats a punts amb el Sevilla. El Madrid està a només un punt de guanyar la Lliga. Ho podria fer diumenge vinent al Bernabéu contra l'Espanyol.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Completem el dibuix del dia amb alguns dels titulars dels diaris d'aquest dilluns. 34 residències d'avis de Catalunya van rebre ni més ni menys que 7,8 milions d'euros del govern per llits de pacients amb Covid que no es van utilitzar. Olma Giró, bon dia.
Bon dia. Entre l'abril del 2020 i el setembre del 2021, la Conselleria de Drets Socials va finançar els geriàtrics perquè acollissin avis d'altres centres que estaven malalts, però més del 80% de les places van quedar buides. Això es tradueix en una despesa de 2,7 milions d'euros. Ho avancen Elisenda Colell, Jesús Albalat i Francisco Moya al periòdico.
L'Hospital de Can Ruti impulsa un assaig clínic per combatre la Covid persistent.
L'estudi es farà amb 50 pacients, dels quals la meitat rebran un tractament basat en la tècnica de plasmaferes i que consisteix a netejar la sang de substàncies inflamatòries. L'altra meitat dels participants en l'assaig rebran un placebo. Ho explica Josep Fita a La Vanguardia.
Primera sentència a Espanya contra la desigualtat salarial a les empreses.
Una jutgessa de Madrid obliga una constructora a pagar una enginyera de camins el mateix sou que el seu company, que portava 5 anys fent exactament la mateixa feina. És la primera resolució judicial des de l'abril del 2021, quan va entrar en vigor la llei que obliga les empreses a portar un registre salarial. Ho escriu Patricia Esteban al País.
Les notícies del matí a Ràdio Estel.
Emmanuel Macron seguirà sent el president de França després d'obtenir el 58% dels vots en la segona volta de les eleccions franceses. Europa i França respiren alleugits amb aquest resultat, que torna a aturar l'extrema dreta, però les dues grans dades que deixen aquestes eleccions franceses són preocupants. Le Pen ha aconseguit el seu millor resultat, 42% dels vots, i l'abstenció entre els francesos ha sigut de rècord, més del 28%, la més alta en 50 anys. Tot i això, Macron seguirà a l'Elisi. Ana Closa, bon dia.
Bon dia. Les felicitacions europees al president reelegit no s'han fet esperar aquesta nit, començant per la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, i seguit pels principals líders europeus. Macron, conscient que molts francesos han fet confiança a Le Pen, fins i tot sent d'esquerres, en un vot de càstig per la situació actual, s'ha conjurat a treballar per reduir la ràbia que senten molts francesos.
Le Pen, en canvi, ja ha deixat clar que seguirà amb la seva carrera política i assegura que el Front Nacional traurà un resultat històric en les pròximes eleccions legislatives franceses, que són aquest estiu.
Aquest diumenge al vespre, Le Pen ha reconegut la derrota d'una manera pràcticament instantània, ja des del primer sondeig a peu d'urna. Però ha tret pit del resultat obtingut de l'evolució del vot cap al seu partit i de com ella i el seu partit recullen el sentiment anti-Macron creixent al país veí. Part important d'aquest malestar i desengany amb Macron s'ha evidenciat també amb l'abstenció de rècord que deixen unes presidencials que donen a Macron el comandament de l'Elisi per 5 anys més.
Anem a casa nostra. Tranquil·litat a aquesta hora, tot i les molèsties pels dubtes encara entre els usuaris en el primer dia laborable, farcit d'obres a Rodalies, i paciència perquè van per llarg. Després d'un cap de setmana tranquil, avui és la primera prova de foc per a unes incidències al servei que s'allargaran durant mesos. Recordem que les obres afecten sobretot les línies R4, R1 i R8. Ho repassem.
A l'R4, els trens que comencen i acaben el recorregut a Martorell ho faran des de Castellbisbal i hi haurà un servei de bus alternatiu entre aquestes dues estacions. A l'R1, els trens només arribaran fins a l'Hospitalet de Llobregat. Entre aquest municipi i Molins de Rei, els usuaris poden fer servir els trens de l'R4 amb una freqüència de pas d'uns 15 minuts. En general, hi ha menys trens, però els que passin seran més llargs per tal d'encabirir més passatgers.
A l'R8, la circulació està interrompuda entre Martorell i Rubí.
En aquesta línia hi ha també habilitat un servei alternatiu per carretera. També l'R3 i l'R7 tenen obres perquè es prolonga. Es tracta d'unes obres que han començat aquest cap de setmana i que s'allargaran fins al febrer del 2023 amb una inversió de 471 milions d'euros.
Durant tot aquest dilluns hi haurà una sala de vetlla a la porteria de Montserrat per la mort aquest diumenge de Josep Massot, monjo de Montserrat, historiador i filòleg. El seu funeral serà demà dimarts a 11:45 del matí i estarà presidit per l'abat de Montserrat, Manel Gasc.
Josep Massot ha mort la matinada de diumenge als 80 anys. Massot no només ha estat una figura important de Montserrat, sinó també a tota la cultura catalana, sent guardonat el 2012 amb el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes per la seva gran obra, entre la qual hi ha més de mig segle al capdavant de publicacions de l'Abadia de Montserrat. Gran impulsor dels Premis Serra d'Or, Massot va estudiar Filologia Romànica a la Universitat de Barcelona, on també va impartir classe durant els anys 70. A més, era membre de la secció històrico-arqueològica de l'Institut d'Estudis Catalans, havia rebut la Creu de Sant Jordi i l'havien nomenat doctor honoris causa per la Universitat de les Illes Balears.
Durant tot aquest diumenge ja hi ha hagut nombroses reaccions a través de les xarxes, entre elles la de Pere Aragonès, Laura Borràs i la consellera de Cultura, Natàlia Garriga.
El president ha destacat de Massot els seus compromisos amb la llengua, la cultura i la història catalanes. Per la seva banda, la presidenta del Parlament ha subratllat la contribució al folklore català i la consellera ha parlat de la capacitat de treball de Massot i la seva incansable tasca com a conservador de l'obra del cançoner popular.
Tot això, reunió important. Avui la Conselleria de Cultura i la Cambra del Llibre es reuneixen per estudiar les destrosses provocades per la pluja per Sant Jordi i mirar com compensar les pèrdues dels editors i dels llibreters.
Els aiguats i les pedregades van provocar destrosses a molts llibres i parades i amoïna el sector. L'Ajuntament de Barcelona també ha anunciat aquest diumenge que vol formar part de la solució i que a partir d'avui treballaran amb els diferents gremis afectats. Malgrat la voluntat de les administracions, algunes editorials i llibreters han criticat que no es preveiés una alternativa al mal temps.
Per cert, que avui també hi ha reunió del Comitè Olímpic Espanyol amb els governs estatal, català i aragonès per tal d'abordar la candidatura encallada dels Jocs Olímpics d'hivern.
Aquest diumenge, la consellera de la presidència, Laura Vilagrà, ha explicat que la Generalitat assistirà a la trobada. Mentre el govern de l'Aragó reclamarà canvis en la proposta de candidatura, el govern català no es mourà de l'acord signat.
Una reunió, per cert, que arriba teòricament en un moment de reunions congelades, de relacions congelades entre tots dos governs, tot a partir del macrocas d'espionatge a una seixantena de líders independentistes. Doncs bé, el govern espanyol es compromet a fer un control intern del CNI sobre l'espionatge massiu. A més, planteja la constitució urgent de la Comissió de Secrets al Congrés i que hi puguin participar tots els grups parlamentaris. Així ho ha avançat el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, després de reunir-se aquest diumenge amb Laura Vilagrà per parlar d'aquest cas conegut com a Catalan Gate. Aquest és Félix Bolaños.
Nuestra voluntad es que sea cuanto antes, que se constituya cuanto antes la Comisión de Secretos Oficiales, que cuanto antes también el ejercicio de control interno en el seno del CNI también se ponga en marcha.
Bolaños s'explicava després de reunir-se amb la consellera de la presidència en aquesta comissió i compareixeria la directora del CNI, donaria explicacions sobre el resultat de l'auditoria interna que es fa al ministre. També s'ha mostrat disposat a desclassificar documentació en seu judicial si fos necessari. Per part del govern català, però, consideren que totes aquestes mesures són insuficients i exigeixen dimissions.
Laura Vilagrà ha assegurat que es tracta d'una primera trobada de la qual encara els queden molts dubtes a resoldre. La consellera de Presidència també ha advertit que si el govern espanyol no es mou, el suport d'Esquerra Republicana al Congrés no està garantit. Des de la Generalitat demanen resultats reals, una concreció dels responsables, així com la dimissió dels mateixos.
Les propostes d'actuació que hem rebut del govern de l'Estat són preocupants per insuficients. Demanem, exigim les dimissions dels responsables. I si demanem la dimissió dels responsables, no és tant pel seu grau de responsabilitat, que en aquests moments desconeixem per l'opacitat del govern, sinó precisament per la seva incapacitat per donar resposta.
Per cert, que també el defensor del Pueblo obrirà una investigació sobre el cas d'espionatge.
L'organisme que lidera l'exministre socialista Ángel Gabilondo ha assegurat que s'està analitzant les informacions sobre l'ús de les eines del programari Pegasus per comprovar si s'han pogut vulnerar els drets fonamentals, sobretot aquells que tenen a veure amb la privadesa. Una decisió que ha celebrat el Ministeri de Defensa.
Déu-n'hi-do, també aquest cas. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest diumenge un noi de 13 anys per una agressió sexual a un altre menor d'edat de 15 a Tarragona. L'agressor ha quedat en llibertat, ja que els qui tenen menys de 14 anys es consideren inimputables davant la llei, és a dir, que no tenen responsabilitat penal per no comprendre la il·legalitat d'un fet. Això passa després que aquest dissabte s'hagi decretat presó sense fiança per al detingut per violar brutalment una noia igualada la nit de la Castanyada de l'any passat.
La causa continua oberta per agressió sexual i assassinat en grau de temptativa, ja que la violació pràcticament acaba amb la vida de la menor de 16 anys.
Tot plegat quan avui es jutja un pare per violar la seva filla, també menor d'edat.
I és que l'augment d'agressions sexuals preocupa cada vegada més els experts. Des del 2006 hi ha hagut més de 2.000 agressions sexuals denunciades. Només durant el 2021 es van presentar 804 denúncies segons els Mossos d'Esquadra. Això en són prop de 3 diàries, a les que cal sumar les que no es denuncien.
I és el vídeo del cap de setmana polèmic a Caldes de Malavella per unes imatges on s'hi veu l'alcalde encarant-se a uns ocupes i amenaçant-los amb una destral. El cas arribarà avui a aquest consistori de la Selva.
Balleu ha demanat a l'oposició que l'escoltin avui en aquest ple perquè assegura que al vídeo només apareix una part del que va passar. El batlle Salvador Balleu, que també és el president del Consell Comarcal, ha admès que es va posar nerviós quan se li van encarar i que es va defensar amb el primer que va trobar. També ha demanat disculpes per si algú s'ha vist ofès.
Això s'ha escapat molt de pressa i jo demà ja he convocat doncs, una junta per donar les explicacions i que em preguntin tot el que vulguin. Vull dir que l'agredit, torno a dir que vaig ser jo, que em sap molt de greu doncs, aquesta situació i aquest vídeo que circula. Demano disculpes a tothom qui s'ha pogut sentir doncs, ofès, però que la situació és aquesta.
Encara que a casa nostra la pagesia alerta d'una manca de relleu generacional per la incertesa econòmica que viu el sector.
Des d'Unió de Pagesos, Carles Vicente, responsable d'organització, ha afirmat a Ràdio Estel que la manca de seguretat en les collites i sobretot en els preus dels productes fa que els joves no vulguin dedicar-se a la pagesia.
Principalment la inseguretat que té en els preus. Hi va haver una època, uns anys, que el factor no era tan econòmic, sinó que el factor era cultural, no? Gent que no li agradava el treball de la terra, gent que potser no tenia prestigi treballar a la terra, ser pagès. Nosaltres creiem que això està superat i l'escull més important és la incertesa.
La startup catalana Real Deal Milk ha desenvolupat un sistema per poder produir làctic sense la necessitat d'animals. Els seus productes arribarien als supermercats d'aquí a 5 anys, el 2027.
El procés és similar al que es fa servir per la cervesa o el pa. En aquest cas, s'introdueixen partícules de l'ADN de la vaca en cèl·lules de llevat que després es cultiven. L'empresa té l'objectiu de crear productes substituts de la llet, el formatge o el iogurt, però amb les mateixes propietats biològiques, el mateix gust i la mateixa textura.
I la Guàrdia Urbana ha detingut aquest dissabte un noi de 23 anys per apunyalar al coll una dona a la terrassa d'un bar.
Segons ha avançat el diari Segre, el detingut no tenia cap relació amb la víctima, que va patir ferides superficials. El noi ha estat traslladat a un centre de salut mental i està acusat de temptativa d'homicidi.
Al matí a Ràdio Estel. La informació ara i aquí.
Repassem també la premsa digital i la comarcal. Ha mort el primer menor a causa de la nova hepatitis aguda que ja acumula 169 casos, una quinzena d'aquests a Espanya.
L'Organització Mundial de la Salut ha donat detalls sobre la nova hepatitis, fins ara desconeguda, que causa dolors abdominals, diarrea i vòmits. Espanya és el segon estat on hi ha més casos. El primer, i amb diferència, és el Regne Unit, amb 114. L'OMS concreta que en un de cada 10 casos s'ha hagut de fer un trasplantament de fetge i la hipòtesi principal és que la malaltia seria cosa d'un adenovirus. Ho exposen diversos digitals.
Aquest cap de setmana deixa 3 víctimes més a les carreteres catalanes. Totes elles han sigut atropellades. Amb aquestes víctimes mortals ja en són 49 les persones que han mort aquest any a les carreteres del país.
Aquest dissabte, dia de Sant Jordi, ha mort atropellat un menor de 16 anys quan anava en patinet elèctric, i aquest diumenge 2 persones han mort en un atropellament a l'AP7 a Tarragona després d'una col·lisió entre diferents cotxes. Les dues víctimes són una veïna de Cambrils de 35 anys i un ciutadà francès de 62. Ho trobem també a diversos digitals.
Rosalia ven més de 135.000 entrades en poques hores pels concerts de la gira mundial Motomami World Tour, que farà per tot l'estat.
Les entrades es van posar a la venda divendres i per alguns espectacles, com els dos concerts de Barcelona dels propers 23 i 24 de juliol, ja s'han esgotat. El preu de les més barates és de 50 euros, però les entrades VIP arriben als 413 euros. euros. La de Sant Esteve Sesrovires es plantarà a l'escenari de 15 països diferents i protagonitzarà un total de 46 concerts durant la gira mundial. Ho destaca el Nació Digital.
Tarragona té 12 jutjats saturats i en necessita 4 més per descongestionar el sistema.
L'Audiència Provincial de Tarragona explica que aquesta situació de col·lapse s'ha agreujat amb l'esclat de la pandèmia. El 2021 va haver-hi un increment en l'entrada d'assumptes en jutjats i tribunals i les limitacions d'aforament i també la necessitat de complir les estrictes mesures sanitàries, entre altres, doncs, han generat un alentiment de l'activitat judicial. Ho informa el Diari de Tarragona.
Les autoescoles denuncien que Girona s'ha quedat amb la meitat d'examinadors.
Actualment hi ha 8 efectius treballant, quan al desembre n'hi havia 15. L'Associació d'Autoescoles de les Comarques Gironines lamenta la falta de previsió de la prefectura de la Direcció General de Trànsit perquè aquestes baixes, al seu entendre, es podrien haver previst si haguessin pogut reposar. Dels 7 examinadors que van marxar, 4 ho van fer perquè eren interins i 3 perquè van canviar de destí. Les autoescoles catalanes recorden que és un problema endèmic i reclamen competències per la Generalitat. Se'n fa ressò el Diari de Girona.
A Andorra el transport públic serà gratuït per tothom.
Segons avança el Diari d'Andorra, la mesura té una doble finalitat: ajudar econòmicament les famílies per la crisi derivada de la Covid, però també per l'increment de preus que hi ha a causa del conflicte bèl·lic. El fet que el transport públic sigui gratuït és una de les iniciatives que s'inclourà en el paquet de mesures que prepara l'executiu.
Al matí a Ràdio Estel. Tot el matí amb tu.
Anem amb els esports. El Barça perd 0-1 contra el Rayo Vallecano en un altre partit nefast al Camp Nou i deixa el títol de Lliga a un sol punt del Real Madrid. Xavi Toscano, bon dia.
Bon dia, així és. L'equip de Xavi Hernández ha estat incapaç de remuntar un gol matiner d'Álvaro García al minut 6 i suma la seva tercera derrota consecutiva a casa. Els blaugranes han reaccionat tard i es compliquen la classificació per a la Lliga de Campions de la temporada que ve, tot i que encara tenen 6 punts de marge sobre el Betis, que és el cinquè. L'equip va tornar a estar molt espès i sense idees en atac. El protagonista del partit va ser, però, l'àrbitre, que no va xiular un clap en el de Gavi a Gavi en els últims minuts del partit que hagués pogut servir perquè el Barça almenys empatés. Així es lamentava el tècnic Xavi Hernández al final del partit.
Els errors aquests no es poden repetir, però bé, doncs ens ha tornat a passar. I hem de ser autocrítics i que no ens torni a passar. Són oportunitats molt bones que deixem escapar, tant el dia del Cádiz com avui. Crec que són partits que hem de guanyar. A més, jugant a casa, si fas el primer gol i surts amb aquesta energia que sortim a les segones parts o als últims minuts, que sembla que anem amb tromba, i doncs ho hem de fer des del primer minut. És una pena.
La derrota del Barça deixa el títol de Lliga ja a les mans del Madrid. Els blancs en tenen prou amb un empat la setmana que ve davant l'Espanyol al Santiago Bernabéu per ser campions.
Pel que fa a la Lliga CB de bàsquet, victòria del Barça 69-65 davant del Tenerife i derrota del Manresa a la pista del Baskonia.
Partit agònic dels blaugranes al Palau, que han sortit victoriosos gràcies a l'actuació de la Provitola, que ha acabat amb 10 punts i dues assistències en poc més de 15 minuts i ha sigut decisiu per frenar la remuntada dels canaris en l'últim quart. Amb aquesta victòria el Barça s'acosta encara més a acabar líder de la fase regular. Pel que fa els manresans, el Baxi ha caigut davant el Baskonia per 107-85. Els del Bages han pogut arribar al descans amb un lleuger avantatge que han perdut completament durant el tercer quart, quan els de Vitoria han encertat fins a 30 punts. Tot i la derrota, el Manresa s'ha classificat matemàticament per als play-offs i a la Lliga Femenina el Cadí la Seu s'exhibeix a la pista del Saragossa 57-75 i encarrila l'accés a les semifinals. També ha guanyat l'Uni Girona Guipúzcoa per 56-61.
En tenis, Carlos Alcaraz és el nou campió del Godó després de superar Pablo Carreño en el seu propi superdiumenge.
El murcià ha guanyat amb un còmode 6-3 i 6-2 després de patir en la semifinal, que a causa de la pluja de dissabte es va haver de jugar també ahir al matí. L'Open de Barcelona és el quart títol que guanya Alcaraz en l'elit del tennis. El murcià arribava al Godó com a flamant campió del Masters 1000 de Miami. La victòria al torneig català farà que avui el tennista espanyol entri al top 10 mundial. Encara en tennis, Andrei Rublev ha superat Novak Djokovic a la final del torneig de Belgrat. El serbi no ha pogut guanyar a casa després de caure en l'últim set per 6-0.
I en motor, Fabio Quartararo s'ha emportat el Gran Premi de Portugal de MotoGP i Max Verstappen guanya la cursa de Fórmula 1 a Itàlia.
Quartararo és el més ràpid al circuit de l'Algarve per davant de Jonathan Zarco i el català Aleix Espargaró, que ha completat el podi. Joan Mir, que havia sortit en primer lloc a la pole, ha acabat en mala posició després d'un accident provocat per un intent d'avançament de Jack Miller. Marc Márquez ha estat sisè, la general la lidera el mateix Quartararo amb 69 punts, els mateixos que té Alex Rins, que és segon. I en cotxes, victòria per l'actual campió del món, Max Verstappen, que s'ha imposat als Ferraris en el Gran Premi de l'Emília-Romanya.
Si busques l'alternativa, no ho dubtis. Al matí a Ràdio Estel.
Va, que arribarem amb música al punt de 2:15.
I've wined and dined on
mulligan stew and never... Del dia com avui de fa 105 anys, el 25 d'abril del 1917, va néixer Ella Fitzgerald, veu essencial de la història de la música i del jazz. Això és The Ladies of Trump. And what is twice I said? I was never at a party where they honored Noel Kidd. But social circles spin too fast for me. My whole bohemia is the place to...
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Bon dia, són 9:15, avui és dilluns, és 25 d'abril, d'aquí a no reobrim temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel, avui amb la Sara González, amb el Xavi Barrena i amb el Roger Pi de Cabanyes. Farem a partir del punt de les 9 i analitzarem les moltes, moltíssimes coses que ens deixa aquest cap de setmana i que ens centren l'atenció en aquest dilluns. Serà just després d'escoltar en José Manuel Ramírez Navarro, que és el president de l'Associació de Directors i Gerents de Serveis Socials i president de l'Observatori Estatal de Dependència. Fa uns dies, a partir d'un estudi, d'uns informes elaborats per aquestes dues entitats, sabíem que només el 7% dels que estan en risc de pobresa extrema a Catalunya acaben rebent, per exemple, l'ingrés mínim vital. L'Estat, d'altra banda, que ja sabem que hauria de portar la meitat del finançament que necessita la llei de la dependència, a dia d'avui amb prou feines encara n'està finançant el 19%. Aquí a Catalunya, de totes les persones que haurien de rebre la llei de dependència o que tindrien dret a fer-ho, només el 32% ho acaben fent. És una xifra que no només és petita, sinó que cada any que passa, en lloc d'anar millorant, va empitjorant. És a dir, cada vegada arriba a menys persones respecte a les qui ho haurien d'aconseguir. Segurament són alguns dels exemples més clars de en quines coses el nostre estat del benestar acaba fent aigües i ho acaba fent perquè les administracions fallen. Els primers que se n'adonen i que posen el crit al cel són justament els directors i gerents dels qui presten serveis socials i acaben escoltant dia a dia les queixes dels educadors, dels psicòlegs, dels treballadors socials que els expliquen aquestes mancances, bàsicament perquè les detecten a diari amb les persones a qui haurien d'intentar ajudar. Avui ho volen tornar a denunciar, avui ho tornaran a denunciar, ho farà d'aquí uns instants el José Manuel Ramírez, que acaben de presentar les dades d'aquest darrer Observatori Estatal de la Dependència. Ara l'escoltarem. Abans, avui és dilluns, i aquests són els titulars més destacats del dia. Macron reescollit com a president de França per als propers 5 anys en unes eleccions en què l'extrema dreta, atenció, aconsegueix el seu millor resultat a França. Le Pen ha arribat al 42% dels vots. També l'abstenció ha sigut de rècord, un 28%, la més alta en 50 anys. A aquesta hora, tranquil·litat, tot i haver-hi dubtes i incomoditat entre els usuaris de Rodalies en el primer dia d'obres en múltiples línies a l'entorn de la ciutat de Barcelona. Les més afectades són l'R4, l'R1 i l'R8. Allà on no hi ha tren s'està oferint servei alternatiu de bus. Les freqüències de pas dels trens s'han reduït, però, això sí, els combois són més llargs per mirar d'en canvi més passatgers en cada viatge. Tot aquest dilluns hi haurà una sala de vetlla a la porteria de Montserrat per la mort aquest diumenge de Josep Massot, monjo de Montserrat, historiador i filòleg. El seu funeral serà demà dimarts a 11:45 del matí. La Conselleria de Cultura i la Cambra del Llibre es reuneixen avui per estudiar les destrosses provocades per la pluja de Sant Jordi i mirar també com compensar les pèrdues dels editors i llibreters. També l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que contactarà amb els afectats. El govern espanyol es compromet a fer un control intern del CNI per l'espionatge massiu a líders i activistes independentistes. A més, l'executiu de Pedro Sánchez planteja la constitució urgent de la Comissió de Secrets al Congrés amb la participació de tots els grups parlamentaris. Un primer pas que el govern català considera per ara insuficient. I l'alcalde de Caldes de Malavella es reuneix avui amb els grups municipals per justificar-se pel vídeo on apareix brandant una destral contra uns ocupes que havien entrat a una propietat seva. El vídeo d'aquesta Setmana Santa s'ha fet viral aquest cap de setmana. En esports, nova ensopegada del Barça, ara 0-1 al Camp Nou amb el Rayo Vallecano. Els de Xavi segueixen segons, però empatats a punts amb el Sevilla. Això sí, han deixat el Madrid a només un punt de guanyar la Lliga. Ho podria fer diumenge vinent al Bernabéu contra l'Espanyol. A aquesta hora, com sempre, tanquem els titulars amb el temps i amb el trànsit. D'entrada mirem cap al cel. Jordi Miralles, que ens espera avui? Bon dia.
Bon dia. Comencem la jornada amb ambient fresc o fred directament. Temperatures que a molts punts de l'interior estan situades entre els 4 i els 7 graus. Temperatures més típiques de finals del mes de març, que no pas de finals d'abril. Tot i això, al centre del dia gaudirem d'un ambient molt suau i agradable, amb temperatures diurnes que es mouran entre els 18 i els 24 graus. Per tant, ambient autènticament primaveral, però ara cal la roba d'abric. Un dia amb sol, les boires, boirines d'ara de primeres hores aniran desapareixent a poc, també tenim alguns núvols alts que aniran marxant, però a partir de migdia a les comarques del Terç Nord augmentarà la nuvolositat Pirineu, Prepirineu i també comarques del nord de Barcelona i també de Girona. I sobretot a les comarques del nord de Barcelona i de l'interior de Girona pot arribar a caure algun ruixat de cara a la tarda cap als voltants del Montseny, també cap a la Garrotxa, la comarca del Ripollès. En aquest sector no descartarem ruixats i també alguna tronada. Els vents seran fluixos i de cara demà esperem una jornada amb sol i a la tarda amb alguns núvols poc importants a les comarques del Pirineu.
Gràcies, Jordi. Moment d'actualitzar la situació a les carreteres catalanes. Tornem cap al RAC. Armand Maravall, bon dia.
Bon dia. Doncs aquesta hora segueix un matí amb congestió en els punts habituals d'entrada cap a Barcelona, sobretot amb aturades per les rondes. Són 7 quilòmetres entre Santa Coloma i Vallcarca per la ronda de dalt, també uns 8 quilòmetres per la ronda litoral des del Nus del Besòs fins a Montjuïc, i ara també per la C31 són 2 quilòmetres de cua per entrar cap a la plaça de les Glòries. Per entrar cap a Barcelona des del Baix Llobregat, també retencions entre Pallejà i Cornellà per la A2, també entre Molins i Esplugues per la B23, i per la C58 també retencions en els dos sentits de la marxa, igual que la P7, que també porta trams de lentitud de retencions en els dos sentits en el tram entre Santa Perpètua i Sant Cugat del Vallès. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. Passant 7 minuts del punt de 8:45 del matí, farem una pausa per la publicitat i en tornar al matí a Radio Estel, José Manuel Ramírez Navarro, president de l'Associació de Directors Gerents de Serveis Socials i el president de l'Observatori Estatal de la Dependència.
Radio Estel.
Estel Migdia ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel. Tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Des del 23 d'abril fins al febrer de 2023, les actuacions que Adif i Renfe executaran en diferents punts de la xarxa de Rodalies de Catalunya obligaran a reconfigurar el servei de les línies R4, R8 i R1. Adif i Renfe han dissenyat la millor oferta per facilitar la mobilitat de la ciutadania durant el període d'obres. Consulta tota la informació a rodaliesdecatalunya.cat, renfe.com, adif.es, telèfon 941 0041 o a les estacions.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 3040.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor. millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a Farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a Farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040. Al matí a Ràdio Estel i a les xarxes. Busca'ns com a Al Matí Estel a Twitter i Instagram i escolta, mira i interactua amb l'actualitat. I en directe a radioestel.cat. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
L'Observatori Estatal de Dependència i l'Associació de Directors i Gerents de Serveis Socials han aixecat la veu d'alarma. Les necessitats socials no paren de créixer i, en canvi, les ajudes cada vegada estan arribant menys als qui més les necessiten. És una conclusió demolidora del retrat que fan des d'aquestes entitats del que està passant a casa nostra pel que fa a la pobresa i a la dependència, que són segurament dues de les xacres socials i econòmiques de més llarga durada i de més abast que tenim a casa nostra. Per posar algunes xifres damunt de la taula, i ara hi entrarem, només el 7% de les persones que estan en risc de pobresa extrema acaben rebent l'ingrés mínim vital. Pel que fa a la dependència, hi ha més de 300.000 persones que estan en llista d'espera i el motiu és l'infrafinançament, que de fet ja és endèmic d'una llei que és deficitària des del dia en què es va aprovar. A aquesta hora, per parlar de tot plegat, podem saludar el José Manuel Ramírez Navarro, que és el president d'aquesta Associació de Directors i Gerents de Serveis Socials i també de l'Observatori Estatal de la Dependència. Senyor Ramírez Navarro, bon dia, buenos días.
Bon dia, buenos días.
¿Por qué cuesta tanto que las ayudas, las que existen, después entramos en si son suficientes y las que deberían de nacer, pero ¿por qué las que ya existen no llegan a quien tienen que llegar?
Fundamentalmente hay dos motivos. El principal es la burocracia. La burocracia está generando un laberinto donde las personas más vulnerables, bien sea por la pobreza o la exclusión social, o bien sea porque son personas en situación de dependencia, tienen que difíciles requisitos, difíciles procedimientos para acceder a unas prestaciones o servicios que no son ayudas, que son derechos subjetivos de ciudadanía. Es decir, que deberían de llegar porque de alguna manera les corresponde por derecho. Y la segunda motivo es precisamente por la desidia e impericia de algunos gobiernos autonómicos. Hay gobiernos autonómicos que la gestión la realizan de una manera absolutamente muy deficitaria. Y en esto, el gobierno de la Generalitat suspende clamorosamente en el sistema de atención a la dependencia. En lo que respecta a lo que sería el tema del ingreso mínimo vital, quien hace que no haya esas prestaciones o servicios en las comunidades autónomas es la desidia e impericia del gobierno de España dentro del Ministerio de la Seguridad Social, que hace que una de cada cuatro prestaciones del ingreso mínimo vital solamente se aprueben.
Claro, ahora entramos en estos detalles, pero en general el primer retrato que está poniendo usted encima de la mesa es que al final acaba siendo la propia administración la que hace muy difícil poder acceder a sus propias ayudas.
Efectivamente es así. Una, porque hace unos requisitos inmisericordes para las personas vulnerables, con un afán de control al pobre, de control a la persona vulnerable, que hace que no se aprueben esas prestaciones o servicios, y por otra parte, por el déficit, digamos, administrativo en cuanto a procedimiento que se establece.
¿Por qué no se consiguen aprobar más, por ejemplo, en relación con el ingreso mínimo vital, ¿no? Que, al cual usted hacía referencia y hablaba de este 7%, que es la cifra de Cataluña, que entiendo que de ahí viene la crítica que hacía usted al govern en cómo está gestionando esta ayuda, pero es que en general 3 de cada 4 solicitudes acaban rechazadas justamente por esta burocracia. ¿Qué se le pide a la gente que deberían poder tener este ingreso mínimo para que se rechacen sus solicitudes?
Pues mire, es absolutamente inaudito que Cataluña es la comunidad autónoma de toda España que menos porcentaje de ingreso mínimo vital recibe con respecto a la población potencialmente vulnerable, es decir, personas que viven en el umbral de la pobreza.
Sí, ¿eh?
Incluso también que viven en la pobreza severa. Cataluña tiene 481.328 personas que viven en la pobreza severa, es decir, esa carencia material para no poder comer 2 veces carne al día, de no poder pagar imprevistos, etcétera. Y sin embargo, en esta responsabilidad sí que es exclusiva de lo que sería el Ministerio de Seguridad Social. Aquí el gobierno catalán no tiene responsabilidad porque la gestión es directa, a excepción del País Vasco y Navarra, que han sido transferidas las competencias del ingreso mínimo vital. Aquí la responsabilidad absoluta del ministro Escrivá. Y no llega porque hay condiciones que la gente no cumple porque es excesivamente... Mire, una de las...
¿Qué condiciones?
Por ejemplo, una de las condiciones que no hace que el 10% de las personas no reciban ingreso mínimo vital, es pedir el padrón histórico colectivo.
¿El padrón histórico colectivo?
Sí, esto es demostrar que llevas más de un año, o en este caso lo han reducido a 6 meses, en la misma unidad de convivencia. Mire, desgraciadamente las personas muy vulnerables hay veces que se cambian de domicilio o porque los echan de la casa o porque tienen que volver a casa de sus familiares.
O quizá incluso no tienen domicilio.
Incluso no tienen domicilio. Bueno, pues esas personas, como no llevan más de 6 meses viviendo en la misma unidad de convivencia, pues se les deniega el ingreso mínimo vital. Fíjate qué absurdo el no darle esa prestación a esa persona, y solo lo que tendrían que demostrar es que llevan un año viviendo en España, punto. Da igual el sitio donde esté, da igual la gente que tiene un problema de pobreza, es un pobreza en el momento, no es una pobreza histórica.
Es decir, sabemos que uno de los principales problemas de la pobreza o de sus consecuencias es el desarraigo, y cuando se quiere acceder a una ayuda como este ingreso mínimo vital, le dice que no porque no lo pueden demostrar.
Claro, porque tienen que demostrar que llevan un año o 6 meses, en este caso, viviendo juntos. Esa es una. Y la otra es el tema de los ingresos económicos. Es decir, durante todo este tiempo hemos estado viendo las declaraciones de la renta de un año anterior. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al ver la declaración de la renta de un año anterior, a lo mejor el año anterior pues has tenido ingresos. Esto ocurrió mucho cuando salió el ingreso mínimo vital con el tema del COVID. Es decir, la renta que se tenía en cuenta era la del año 2019. ¿Qué pasaba? Que en el 2020 la gente no tenía ingresos, pero la renta que se tenía en cuenta era la renta del 2019, que más que menos en el año 2019 pudo tener ingresos. Y eso hizo que se denegaran el 40% de los ingresos mínimos vitales.
O sea, me está diciendo que este ingreso mínimo vital, por ejemplo, no tuvo en cuenta en 2020 los efectos devastadores de la pandemia, o en 2021, para entendernos, ¿no?
Absolutamente. Tenía en cuenta los ingresos del año 2019, que no había pandemia. Es así de absurdo, pero así es la norma y así lo valoran. O sea, no tiene sentido.
¿Cómo afectó la pandemia? Porque entiendo, por ejemplo, que todo lo que era que hubiera menos asistencia presencial, por ejemplo, ¿no? O que incluso la burocracia se tuviera que hacer de una manera digital, ¿supuso un problema para poder hacer todo lo que es la tramitación de estas ayudas?
Efectivamente, el Ministerio cometió 2 errores gravísimos. También producto de la cabezonería de las comunidades autónomas, es decir, ninguno se puso de acuerdo. Hubiera sido interesantísimo 2 cosas que hubieran facilitado los temas, que cualquier ciudadano, aunque no sea un especialista, yo reconozco, yo llevo 38 años como funcionario público, soy trabajador social desde hace 38 años en la administración pública, pero cualquier persona sabe que si tenemos unas rentas mínimas de inserción por comunidades autónomas, ¿no? De hecho, Cataluña tiene una renta y además ese porcentaje es superior a ese 7%, se hubiera hecho una pasarela. Es decir, todos aquellos que han sido valorados como una persona que vive en el umbral de la pobreza por una comunidad autónoma, que es administración del Estado, porque las comunidades autónomas también son administración del Estado, entendamos que tienen derecho automáticamente a recibir el ingreso mínimo vital. Pues esto no quiso el ministro de la Seguridad Social y las comunidades autónomas tampoco se pusieron de acuerdo. Esto hubiera facilitado mucho todos los procedimientos y más en tiempos de pandemia, que no teníamos la capacidad de atender a las personas que necesitaban solicitar el ingreso mínimo vital.
Bueno, eso estoy imaginándome a una persona que se encuentra en una situación como para tener que solicitar este ingreso mínimo vital en ese momento y que se encuentre que la única opción que tiene de hacerlo es con un ordenador que evidentemente no tiene o con una conexión a internet de un teléfono que quizá no se puede pagar.
Claro, y no tenía datos. Ese es un absurdo. Y el otro absurdo que cualquier persona se le ocurriría buscar esa solución es que el ministerio hubiese contado con los ayuntamientos. Los ayuntamientos, los servicios sociales municipales, son la proximidad al ciudadano. Todo el mundo conoce que tiene estos problemas, ¿no?, de vulnerabilidad, conoce a la trabajadora social de su barrio, a la trabajadora social de su pueblo, a los servicios sociales que están más próximos a él. Los servicios sociales y los ayuntamientos comparten el valor de la proximidad. Lo que tenía que haber hecho el ministerio era haber acordado, haber reforzado estos servicios sociales y haber ayudado a que esas personas vulnerables hubieran tenido el apoyo de la administración más cercana al ciudadano y los servicios sociales más cercano al ciudadano. Solo con estas dos cosas se hubieran solventado seguramente más del 80% de los problemas burocráticos y administrativos que habían tenido las personas vulnerables para acceder a esta renta mínima, a este ingreso mínimo vital, que en Cataluña es solo afecta al 7%.
Hemos tenido la capacidad, la administración ha tenido la cintura necesaria, una vez superada la parte más dura de la pandemia y sobre todo a lo largo de finales del año pasado, de intentar mejorar en algo en esta situación.
Sí, algo se ha mejorado, el ingreso mínimo vital se ha cambiado en cinco veces con cinco decretos. Y luego en el procedimiento, digamos, legislativo, la ley se aprobó a finales del año pasado y se aprobó en el Congreso de los Diputados. Entonces sí que ha mejorado, algo ha mejorado. Es que si no hubiera mejorado probablemente no estaríamos hablando de que se deniegan 3 de cada 4, o que solo se aprueba 1 de cada 4, sino que se aprobarían 1 de cada 10. Había condiciones que eran absolutamente absurdas al principio del decreto del ingreso mínimo vital. Nadie entendía que el ministerio pusiera condiciones que gracias a Dios han cambiado. Claro.
Estamos hablando prácticamente de una administración, por lo que me cuenta, que se ha perdido en su propio laberinto, ¿no?
Efectivamente, la Seguridad Social es una administración terriblemente cerrada y que se genera ese laberinto. Y luego no tienen capacidad de adaptación. Mire, le diría una cosa, aprovechando que me da la oportunidad de hablar de este tema en su radio. Ahora mismo todo el mundo está hablando de los ucranianos y ucranianas, sí, que vienen huyendo de la guerra. Y es absurdo que estas personas, no solo las ucranianas y ucranianos, cualquier persona que venga viniendo de una guerra, da igual que venga de huir de una guerra que matan a bombas, que venga de una guerra que matan a machetazos y tengas el color de la piel negra, ¿no? Es decir, todas las personas que vienen, cuando reciben el reconocimiento de protección, aunque sea temporal, internacional, deberían acceder al ingreso mínimo vital y dejarse de pamplinas, de reunir alimentos, de reunir un vestido, de hacer colectas para atender una de las cosas que por derechos humanos y por justicia social nos podíamos permitir y deberíamos de darle el ingreso mínimo vital a esas personas que vienen de una guerra y llegan a tener la condición de refugiado o la condición de asilado o la condición de protección internacional. Sin embargo, pues no lo hacen. No lo hacen ni el ministerio, ni lo hacen los gobernantes autonómicos, ni lo hace nadie porque no les preocupan los verdaderos problemas de la gente más vulnerable.
Seguramente porque estamos viviendo en un país, y ahora, por ejemplo, no podríamos entrar en cuestiones como la ley de dependencia, en es un país en el que nos gusta mucho decir que tenemos una ley como la ley de dependencia, porque queda muy bien tenerla. El problema es que nunca se ha financiado, ni ahora, ni el día en que nació, como la propia ley obliga, ¿no? Porque creo que actualmente el gobierno español está aportando, por ejemplo, de la mitad que le toca aportar, aproximadamente el 19%, que es una cifra que ya es un éxito, pero es que el problema es que nunca se ha puesto el dinero, ¿no? Se hizo una ley, como un brindis al sol, lo vamos a hacer así, pero nunca se ha puesto después el dinero, ni la parte estatal, ni la parte autonómica, aunque muchas comunidades autónomas han hecho lo que han podido con el dinero que necesitaban para su parte.
Bueno, yo en este tema tengo que matizar varias cosas.
A ver.
La primera es que es cierto que la ley venía infrafinanciada y tenía que haber sido financiada por el tema de la seguridad social. Pero también es cierto que aquí hubo un recorte inmisericorde del gobierno de Rajoy en el año 2012 que ha supuesto un recorte, digamos, de 6.300 millones de euros que se dejaron de invertir cuando se hizo el Real Decreto de julio de 2012. Es decir, si a una ley infrafinanciada le quitas el 13% del ingreso de lo que era la financiación del nivel mínimo y le suspendes en la financiación del nivel acordado, que eran 283 millones de euros menos, pues eso hace que haya habido una inversión de 6.300 millones de euros menos a lo largo de estos 9 años. Es decir, que hay que poner el foco en aquellas responsabilidades del gobierno que en el año 2012... en aquel entonces el gobierno del Partido Popular recortó de manera inmisericorde esta ley y la dejó todavía con menos infrafinanciación. Y ahora hay que valorar que este año, en este gobierno de España, ha habido un incremento de 623 millones de euros. Y aquí hay comunidades autónomas que han utilizado este incremento de 623 millones de euros para avanzar en la ley, y otras comunidades autónomas, como la catalana, que el gobierno de la Generalitat ha recibido 98 millones de euros más en 2021, y la desidia en pericia del gobierno catalán ha incrementado el número de personas de la lista de espera. Es decir, no solo ha rebajado la lista de espera, sino que se ha incrementado en 5.156 personas. Y en esto, Cataluña, Canarias y La Rioja son las tres comunidades autónomas que están en el farolillo rojo de las listas de espera.
¿Por qué sucede esto en estas tres comunidades? Pues, ¿por qué no sucede esto?
En esto, clarísimamente, la responsabilidad es de la consejera o el consejero de la Generalitat correspondiente o del gobierno de Canarias o del gobierno de La Rioja. Es decir, no aprovechar la inyección económica para rebajar la lista de espera cuando es el objetivo principal que se había tomado, es algo que debería de cuestionar la labor de gestión de ese consejero. Se han devuelto 76 millones de euros al gobierno de España, a las arcas del Estado, porque no se ha gastado ese dinero, no se ha ejecutado, cuando en España han muerto 46.300 personas en las listas de espera. Cataluña, en este caso...
¿Esta situación cómo se...? Perdone, termine.
Cataluña, en este caso, tiene más del 42% de la lista de espera de toda España. Es decir, no puede ser que uno de cada tres personas en Cataluña esté en las listas de espera de la dependencia. Esto es inaudito.
¿Pero cómo puede ser que haya una lista de espera de en Cataluña o en general? Ahora ya le hago la pregunta por lo que nos toca en Cataluña, pero por el propio sistema de funcionamiento de la ley. ¿Cómo puede ser que haya una lista de espera de personas que están pendientes de recibir un dinero por una ley que les ampara, que ese dinero no les llegue y que, en cambio, acaben sobrando, permítame la expresión, 76 millones de euros?
Pues eso es por la impericia de los consejeros o consejeras de la comunidad autónoma, que no ha gestionado el dinero, cuando en Cataluña han muerto 37.763 personas de enero a diciembre del 2021 con solicitud de la ley de dependencia.
¿Pero ese dinero acaba sobrando porque no se gestionan los casos con la suficiente celeridad? ¿O porque se rechazan casos? ¿Cómo se llega a la situación de que sobre dinero?
Ese dinero termina sobrando porque el gobierno autonómico no lo solicita, no lo gestiona. La financiación de la dependencia es capitativa, es decir, tú recibes dinero en función de la persona que estás atendiendo y el servicio que le das. Entonces, no puede ser que en Cataluña no se haya gestionado las solicitudes de la dependencia que tenían derecho, cuando en Cataluña han muerto 12.746 personas a lo largo del año en un procedimiento de las listas de espera de la dependencia.
Es decir, son expedientes que no se han llegado a tramitar.
Que no se ha tramitado, y esa es la responsabilidad de la Generalitat, exclusivamente.
Pues esta és la situació, són dades que ha recollit l'Associació de Directors i Gerents de Serveis Socials i també que recull l'Observatori Estatal de la Dependència, José Manuel Ramírez.